a micro obert. Per trobar el pols a l'actualitat de la ciutat i territori. Per descobrir projectes de futur de la societat, inquietuds de les entitats, associacions i estaments de les nostres terres. Antena Cara obre els seus micròfons per conèixer a fons l'actualitat social i municipal. Per escoltar la veu de la ciutat, a micro obert. A micro obert. Edita i presenta Paco Tafalla.
I dintre de la nostra programació a la sintonia d'Antena Cara continuem amb els programes a micro obert. Ja sabeu, un programa on obrim el nostre micròfon per conèixer de primera mà de quina manera s'està treballant pel municipi de Roquetes i entrevistem a diferents regidors que són responsables de les àrees de l'Ajuntament de Roquetes. Avui centrarem el nostre programa Obrim micròfon per conèixer les regidories de Cultura, Festes, Educació i Comunicació. I per a conèixer aquestes activitats tenim aquí el seu responsable, el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sisco. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens trobem ja a final d'aquesta legislatura. És moment de fer un balanç d'aquests últims 4 anys. Uns 4 anys que, recordem a tots els nostres convidats al programa, han estat marcats per el tema de la Covid-19. Suposo que aquesta legislatura ha estat molt especial, no? I complicada alhora.
Home, complicada per l'any i mig que vam estar més en el tema de la pandèmia, que va ser, doncs, bueno, tothom ho sap, que va passar del tema dels confinaments, els temes socials que se van produir arrel de la pandèmia, en la qual l'Ajuntament va haver d'intentar d'una manera o altra, doncs, donar-hi suport en la mesura de les nostres possibilitats. Però sí que puc dir que en els anys que porto el regidor, dic, jo no ho sé, els altres regidors quan entraven a govern, si potser s'haguessin trobat en les 7 plagues bíbliques que m'he trobat jo sent regidor en aquest Ajuntament de Roquetes. Vam començar en allò de la bonança econòmica, que ens va durar un any, que va ser l'any de 2007 al 2008. El 2008 ens ve la crisi, ens afona els pressupostos de l'Ajuntament i només cal dir que passem dels 11 milions i mig d'euros de pressupost als 6 milions i evidentment, intentar donar resposta, la mateixa resposta que els diners en la meitat de pressupost, i això va representar un daltabaix econòmic a l'Ajuntament. Després, tots els altres anys que vam estar en el període d'estabilització econòmica que ens va decretar el govern d'Espanya per a que els ajuntaments sufraguéssim, en aquest cas, el dèficit de l'Estat, perquè l'Estat podia endeutar-se i els ajuntaments no. I a més, obligaven a unes mesures draconianes pel tema de la regulació de la despesa que ens va tindre ofegats fins al 2020 aproximadament, no nosaltres, la major part d'ajuntaments, però jo parlo per nosaltres pel coneixement de causa, i sembla que quan comencem a aixecar el cap arriba el Covid i ens acaba de fer una altra vegada. Vull dir que, per tant, han sigut uns anys que els han tingut distrets.
Perquè recordem que Sisco Llé és regidor de l'Ajuntament de Roquetes fa 20 anys llargs.
20 anys farà el mes de maig. Vull dir que n'he vist de tots els colors.
I formant part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes...
16 anys.
16 anys.
Encara que la primera legislatura que estava a l'oposició també estava al Consell de Redacció de la revista. Vull dir que no eren en tasques tant de govern, però bueno, ja portaves alguna cosa de dins l'Ajuntament.
És a dir, que n'ha vist de tots els colors.
De tots. I de bons, pocs.
Home, però algun?
Home, algun sí. Home, ja diem que menys mal que han pogut tindre ajuts i subvencions per a poder fer coses, perquè si hagués hagut de ser pel que és en si la despesa general de l'Ajuntament, pràcticament no s'hagués pogut fer res. En això sí que hem de dir que tots aquells equips de govern en els quals he format part sempre hem procurat anar a buscar aquelles subvencions que fossin que donessin benefici a nivell de l'Ajuntament de Roquetes i del poble de Roquetes. I tant s'ha pogut veure així en tots aquests anys a nivell d'infraestructures, és a dir, s'ha canviat tot l'enllumenat, s'ha arreglat tots els carrers del poble, els camins s'arreglen quan se poden, però s'han arreglat cada vegada que ha vingut una pluja d'estes fortes, s'ha arreglat, que consti que quan s'han d'arreglar els camins, quan ve una pluja així una mica, una llevantada forta, l'Ajuntament de Roquetes ha de ficar entre 200 i 300 mil euros de la butxaca. Vull dir que la gent que no es pensa que és que l'Ajuntament de Roquetes no arregla bé els camins, no, és que cada vegada que plou passa això, i després moltes vegades no t'arriba la subvenció, vull dir que pagueu de recursos propis. També això ha representat que s'han millorat edificis de l'Ajuntament, com l'antic Ajuntament, s'ha fet l'ampliació de les escoles Marcel i Domingo. Avui també ens han comunicat que des de la Direcció d'Obres de la Generalitat de Catalunya i el Departament d'Educació tira endavant el projecte ja d'ampliació de l'institut en projecte, en planos i tal, a partir ja d'aquesta setmana. Vull dir que, per tant, Déu-n'hi-do, s'ha dinamitzat la biblioteca a nivell del que es representa les meves àrees, i bé, s'ha fet tota una sèrie de coses que durant estos 16 anys de govern puc donar testimoni que Roquetes ha canviat, s'ha arreglat el passeig del canal, vull dir que, no ho sé, de coses se n'han fet. Que es poden fer més coses? Home, sempre, però com és tot, vull dir, com més diners tens, més coses pots fer. I els dic que totes aquestes obres i totes aquestes millores que s'han fet gràcies a que mos hem espavilat des dels equips de govern, des de fa 16 anys cap aquí, hem buscat totes aquelles subvencions que podíem per a poder tirar endavant totes les iniciatives urbanístiques, culturals, etc, etc. Perquè, si no, en recursos propis no s'hagués pogut fer.
Si ens centrem en aquests 4 últims anys d'aquesta legislatura, parlant de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Roquetes, què hi destacaria?
Bueno, hem de destacar primer que el Tradicionarius continua. Dic que quan van començar el Tradicionarius el 93, se feia a 7 llocs diferents dels països catalans. Avui en dia només se'n fa 2. Un és Barcelona, que és la seu del Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia, i l'altre és Roquetes. Vull dir que, per tant, davant dels projectes han d'haver voluntats. I si no hi ha voluntat, les coses no surten. I sempre darrem algú, no? Doncs bueno, en aquest cas és un projecte que dona continuïtat des del 93 fins ara, i tothom fora d'aquí coneix també Roquetes pel Tradicionarius. Una altra de les coses és també hem consolidat l'Ebrefolk, en aquest cas en tot el que és el que han improvisat, han portat gent de diferents llocs, no només d'aquí de Catalunya, del País Valencià i de les Illes, sinó també d'altres llocs del món on s'improvisa, han portat bascos, han portat cubans, han portat argentins, etc, etc. Vull dir que, volgués o no, també donar a conèixer Roquetes dins del que és el que han improvisat. Han pogut fer una sinergia també en una escola de música que porta el nom del Canalero, que vulgues o no, pues també, en aquest cas, dona continuïtat a formativa per al tema de cançó i ball de cançó improvisada i ball improvisat. Bé, després també s'ha ajudat en tot el que s'ha pogut a les entitats de caire cultural, tipus la Lira, etc, per a poder també desenvolupar en bona mesura les seves activitats a partir d'una sèrie de convenis. I bé, a partir d'aquí doncs, bueno, també se fan doncs, bueno, com exposicions que es porten cada any per a festes, per exemple, o durant l'any. Després també dinamitzar tot el que és la biblioteca, i això representa que s'ha de dinamitzar doncs, bueno, en presentacions de llibres, en exposicions, en xerrades, etc, que tot això també requereix doncs, bueno, molt de temps de preparació i sobretot també de coordinació. Hem consolidat el Barra Llibre, en aquest cas en la qual Roquetes és referent també a nivell de territori sobre temes monogràfics lligats al món de la literatura. No ho sé, vull dir, de coses n'anem fent bastantes. I després, bueno, anem parlant ja del dia a dia, no? Sant Jordi, no? Del canvi que hem fet a Sant Jordi des de fa 2 anys cap aquí, en tot el que representa de la fira de tot el dia a nivell del carrer Major, en totes les activitats que es munten al voltant de l'activitat de Sant Jordi, que ara, per exemple, des d'aquí un mes i mig. Després també les activitats culturals que tenen van lligades a festes, etcètera, és a dir, les exposicions, etcètera, etcètera.
Una activitat cultural important a Roquetes que també podem dir va lligada amb les entitats que hi ha al municipi?
Sí, sí, clar, aviam, és que moltes de les activitats culturals que fan les entitats també és moltes vegades gràcies a les subvencions que dona l'Ajuntament de Roquetes, i en la qual també llavors és també tota una sèrie de convenis, ajuts, etc, en la qual, evidentment, que l'entitat té l'autonomia per a fer l'activitat que vulgui, però des de l'Ajuntament, en aquest cas, tenen l'aixopluc de l'Ajuntament per a poder-ho fer. Vull dir que, vulgués o no, doncs, bueno, són coses que... I a més, hi ha una cosa que per a la gent o per a aquelles persones que quan reben un espectacle, o sigui, lo veuen, els agrada o no els agrada, però dura aquelles 2 hores, o l'hora i mitja, o el que sigui. Però per a preparar tot allò requereix a vegades 3 i 4 mesos de reunions, o més, o un any a vegades. Per tant, allò que es materialitza i que veu l'espectador o que veu un ciutadà de Roquetes, detrás porta molta feina afegida. I per tant, a vegades diuen, no, és que això s'hagués pogut fer d'una altra manera. Sí, sí, molt bé, perfecte, es pot fer de 50.000 maneres possibles. Però són moltes hores que, en aquest cas, implica tirar les activitats endavant. però moltes, perquè has de coordinar no només en aquell grup, sinó moltes activitats, veure la normativa que et diu, com ho pots fer o no ho pots fer, quin aforament pots tindre, què et diuen els informes tècnics, etcètera, etcètera. Vull dir que, per tant, això, pues, a vegades, una cosa és el que es veu i l'altra és el que hi ha detrás.
Parlant de l'àrea de cultura, també podem dir que està una mica involucrada en l'àrea de festes, de les festes que es fan durant el llarg de l'any a Roquetes. I una de les novetats que podem centrar-nos en l'apartat de festes és la incorporació de la figura de l'hereu, dels hereus.
Sí, bueno, aviam, com a novetat, des de l'any passat tenim la figura de l'hereu i de l'hereuet, no? Això ja fa temps que, fa doncs, 12 anys, com a mínim, que això vam parlar-ho en la junta que ve del patronat de llavors i no es va creure convenient, per diferents motius, des del patronat de festes, de poder-ho fer. És una cosa que sempre hem anat insistint, per A, per B, per C, si hi havia possibilitat. En la junta que hi ha nova, bueno, vam estar-ho ja pensant en el temps de pandèmia, que no es van poder les festes en totes les condicions que s'havien de fer, i per tant, de cara a l'any passat, ja era una de les coses que vam ficar damunt la taula, com us vam reunir el patronat de festes, que nosaltres ho teníem pensat i que consideràvem que s'havia de fer. Més que res per treballar la igualtat de gènere i consideràvem que era de justícia. També el patronat en aquest cas també ho va veure bé i per tant vam tirar-ho endavant conjuntament. Per tant, les coses moltes vegades en les entitats han de funcionar per sinergies, no han de funcionar perquè t'ho mano i t'ho ordeno i t'ho has de fer. No. Quan hi ha la complicitat d'administració i entitat, doncs en aquest cas la cosa va funcionar i l'any passat van començar. Bueno, n'hi van haver pocs, clar, és el que jo deia l'any passat. Quan van començar a fer-se les pubilles, també n'hi havia poques, n'hi havia 7, 8, no? Quantes n'hi ha ara? Doncs n'hi ha 14 o 15 grans o 14 o 15 menudes. L'any passat, què vam tindre? Doncs vam tindre 2 o 3 euros menuts i 3 o 4 de grans, vale? Però és que enguany n'hi ha més. Doncs bueno, millor, a poc a poc si hi ha una cosa que s'anirà consolidant. Les coses, quan les comences, són fluixetes. Però si hi ha interès, hi ha voluntat i hi ha ganes, doncs al final les coses al cap del temps van sortint. Per tant, és una fórmula que esperem que això tingui continuïtat en anys successius i que ja quedi ja com a, bueno, com a institucionalitzat a nivell del que és les festes majors, bueno, o el que és la representativitat de Roquetes en festes i fora de Roquetes.
Podem dir que les festes majors de Roquetes tenen la seva personalitat pròpia, són identificatives del territori, no tenen allò? No?
Sí, bueno, són les primeres festes així d'un municipi gran a nivell de les Terres de l'Ebre, perquè són les que comencen el primer començament de juliol, que és quan comença, doncs, podríem dir-ne, les activitats de vacances dels nois i noies i també de l'activitat d'estiu. A part de que, bueno, es porten bones orquestres i això, doncs, a la gent també agrada. No és com als anys 80 que havia els cantants no es feien cotitzar tant i els pressupostos també potser eren bons i portaven cada nit una figura estel·lar. Me'n recordo de quan portaven el Perales, el Camilo Sesto, a Juan Pardo, a, jo què sé, la Ràdio Topolino Orquesta, la Maria Sampere, Rudy Ventura, tota la Trinca, l'Eugenio. Clar, doncs tot això ja ha passat a millor vida i va ser una època que en aquells cas, aquells anys, les festes posaven molt sonades a Roquetes, bueno, a Roquetes a nivell de tot el territori, perquè venien grans figures. Això ja no es pot portar perquè els preus són impossibles, perquè són impossibles. No en podries portar ni un, d'estrelles d'estes, però sí que en aquest cas hi ha bones orquestes que et poden amenitzar una bona nit i passar-te una bona vetllada i, bueno, doncs això. Si tens una bona orquestra, són les primeres festes de la temporada i a bon rotllo, doncs la gent s'hi suma i per tant ja es veu que les nits de ball i les nits de les activitats, bueno, és igual, diferents activitats que facis a festes de Roquetes, doncs sempre tens molt bona participació.
Tenim les festes majors de Roquetes, de l'Arrabal de Cristo, l'Arrabal Nova.
Sí, sí, també les juntes, també s'ha de dir que les juntes de l'Arrabal de Cristo en este cas són sempre de gent jove que intenten d'una manera o altra, en el pressupost que tenen, que és bastant limitat, poder fer 5 o 6 dies de festa també de molt bona qualitat, en la qual també tot el que és l'Arrabal de Cristo i gent de Tortosa i Roquetes també s'hi sumen i donen també, doncs, molt de caliu al mes d'agost aquí al territori, que el mes d'agost sempre veiem que la gent se queda poc a Roquetes, no? Doncs, bueno, doncs una de les maneres també de consolidar la gent i que vagi de festa.
Abans comentàvem la incorporació de la figura de l'hereu i l'hereuet, aquests canvis que sí, es van incorporant a les festes, i també durant aquesta legislatura han tingut diverses incorporacions. Per exemple, si parlem de les festes nadalenques, hem tingut el Pare i la Mare Noel, hem tingut Sant Jordi i Sant Jordina, hem tingut també cabalgada dels Reis Mags d'Orient. tot això també va evolucionant, no? Al llarg
sí, bueno, això s'encarrega més ara de qualitat de vida, que és la que en aquest cas pues, porta tot el tema d'igualtat de gènere i tal, no? Ja està bé que ho faci que l'àrea de qualitat de vida, en això no ens hi oposem, vull dir, pues, les tradicions també van canviant, s'han d'anar actualitzant i que per tant pues, també és benvingut i primer sobte, no? Dius, una Pare Noel, que estrany, no? O Santa Jordina, i això què és, no? Però bueno, tot és qüestió pues, d'introduir-ho, mirar-ho i veure exactament això, pues, si agrada o no agrada i han d'anar canviant les perspectives de gènere. Dir també que a nivell de l'àrea de cultura sí que estem treballant ja des de l'any passat, des de ja després de la pandèmia, pel que fa als gegants de Roquetes. Estem, en este cas, ja consolidant una nova colla castellera. En este cas estaria els Sergi, Jonathan i el Pau Blanc, que són els qui porten endavant tota aquesta nova colla. I, a més, també hem estat fent un... hem estat durant estos... el temps de pandèmia vam estar arreglant els gegants, traient-los pes de damunt. I de cara cap a l'any que ve també se'ls farà un lifting nou, és a dir, se'ls portarà un taller especialista en gegants en el qual se'ls traurà aquella brillantor que porten, se'ls adequaran, bueno, se'ls rentaran totes les peluques, se'ls adequaran les peluques i també estem ja mirant de canviar-los els vestits perquè ja tenen els certs anys i ens estan donant algun problema pel que fa a nivell de, doncs, bueno, a vegades se descusen o, bueno, la roba es fa vella i, per tant, també s'ha d'haver d'anar canviant.
I se'ls ha de portar a la peluqueria, també?
Sí, no. Dir-vos que els vaig fer canviar les peluques ja fa anys i ens va costar, llavors, vora 15.000 euros, les dos peluques dels gegants, perquè tenien després les peluques originals i estaven, evidentment, fetes dels anys 40, vostès podran saber i comprovar que un cabell o una peluca dels anys 50, pues, evidentment, que els pentinaves i et quedes tot el cabell a la pinta. I es van haver de canviar. Són de pèl natural, vull dir que, per tant, són molt cares. I també recordar que poden dir, home, que no es canviéssim tan sovint. Sí, el que passa és que la major part de gegants que fan ara ja no els fan en peluca. Els fan ja en cartopedra, el pèl. I, per tant, ja no els han de pentinar. Els de Roquetes no, són dels antics i dels bons. Dels antics i dels bons, de les primers que van sortir del taller Ingenio de Barcelona, a partir d'aquell motlle van fer diferents gegants a nivell també de l'Estat, per exemple, n'han vist a Figueres, n'han vist per la zona d'Olot, i n'han vist per la zona també del País Basc, en la qual són los, quan els veus les fotografies, dius, ostres, són els gegants de Roquetes, i no, són d'altres llocs, d'altres ajuntaments que en el seu moment van també comprar gegants, i dir-los que, en este cas, també afecta Antena Caro, que quan se va ubicar Antena Caro l'antic ajuntament del pis de dalt de tot, els gegants estaven arraconats al pis de dalt de tot. I gràcies a desempolsar tot aquell munt de ferralla que havia en aquell baix sostre, se van poder tornar a recuperar els gegants en el cas de que llavors estava de regidora la Imma Fabregat. No sé si
sí, recordem.
Vull dir que
era com un museu.
Era un museu, sí.
Com així, una mica arraconat.
Sí, Vull dir que es van poder recuperar els gegants que estaven arraconats dalt de tot de les golfes de l'Ajuntament i a partir de llavors va ser que se li va comentar a l'Aima Fabregat que els va vindre a veure i els van tornar a recuperar. I feia almenys doncs, 20 anys que estaven allà amagats.
De fet, els gegants de Roquetes... l'any passat a Festes se'ls va fer un homenatge pel seu 75è aniversari, se'ls va col·locar a la banda de Pubilla i el corbatí d'Hereu i també va ser un dels actes, podem dir, emocionants, no?, de la presentació de les Pubilles.
Sí, i enguany també el que volen fer és un intercanvi amb els gegants de Tarragona. Els volen portar enguany a Festes de Roquetes. Però bueno, això és novetat, que això ho vam estar parlant ahir a la tarda en la colla gegantera i sembla que els 13 n'hi ha cap aquí. I llavors s'haurà de fer un viatge també de portar els gegants de Roquetes a Tarragona a les Festes de Santa Tecla. Però això ja és una altra història.
Parlant de temes de cultura, de història i també relacionats a festes, aquestes últimes festes majors també vam tindre l'oportunitat de veure una exposició que es deia Orígens, on se van recuperar fotos antigues de Roquetes. Això també és important, no recuperar la història?
Sí, bueno, resulta que arrel del concurs que es va fer de paradors, clar, van dir, home, fer un concurs de paradors, sí, però que pugui atraure la gent. I la idea va ser, des de l'àrea de cultura, de dir, doncs, bueno, ja que tenim fotos antigues depositades aquí a l'arxiu de l'Ajuntament, El que podem fer és agafar, ampliar-les i ficar-les pels establiments de roquetes, perquè la gent que vindrà, doncs, el dia del Cosuiris, el dia no sé què, el dia que vindrà festa, la gent de fora, i també gent de roquetes, pugui conèixer els nostres orígens. I a partir d'aquí vam repartir-les pels diferents establiments del carrer, bueno, pels diferents establiments d'aquí Roquetes, i llavors se va aprofitar per fer un concurs de paradors. I, bueno, per dinamitzar el comerç local. Bueno, va resultar... Bueno, és una proposta innovadora, a la gent també els va agradar, el comerç també van considerar que era una iniciativa bona, i veurem enguany també quin sentit li donem a tot això. D'ahir ja també es pugui fer alguna cosa.
Si estem parlant d'aquestes activitats, naturalment també hem de parlar que aquestes activitats s'han de fer a algun lloc, a algun espai, a algun edifici. Tenim l'antic edifici de l'Ajuntament de Roquetes, allò pot ser també un gran centre cultural?
És que ho és. És un centre cultural i formatiu, us expliquem. Des del seu moment allí s'havia previst el local de joventut, en principi fer un local perquè els joves fiquessin futbolins i fiquessin, doncs, per a jugar i tal. Quan jo vaig agafar l'àrea, vaig considerar que fer un lloc d'esbarjo en un bar per a joves i tal ja estava a l'Hort Cruells. Per tant, era l'època en què vaig començar a fer les primeres enquestes que es van fer des de joventut com a ajuntaments, vam ser des d'aquí Roquetes, en la qual vam fer uns formularis de Google en la qual els joves, en este cas, diguessin exactament què volien fer. I la resposta que es va fer en el seu moment va ser que sobretot volien formació, molta formació, perquè estàvem ja en el període de crisi, el 2008, per tant, l'any que estàvem renovant el Pla Local de Joventut, i que per tant ens demanaven molta formació perquè les poques feines que sortien en el seu moment davant d'aquella crisi, que es va quedar un munt de gent a l'atur, eren gent formada, volien gent formada per a diferents especialitats. I llavors vam ofertar un munt de cursos de formatius per a gent en atur. I llavors ens va servir que teníem l'espai de la primera planta habilitat per a poder-ho fer. A partir d'aquí, després han sortit altres propostes, en el cas que és el tema dels cursos de garantia ocupacional que es fan per a joves que tenen fracàs escolar. Llavors, a partir d'aquí, ho tenim vinculat en dues entitats, que són Gentis per un costat i Obre Tebre per un altre, en la qual, també des de la primera planta de l'Ajuntament, i ara ja, des de quan vam arreglar l'edifici de la segona i tercera planta, també estem ofertant allí, en els dos espais nous, cursos de formació contínua per a joves i després també per a gent gran, perquè per mig del SOC, per mig del Consell Comarcal, també tenim altres cursos que són d'inserció laboral. I llavors també els oferim. És a dir, han fet de l'edifici un centre de, bueno, un centre de formació contínua. Però és que al mateix temps també tenim espais on se fa la promoció cultural. Com per exemple, a la segona planta, on l'Escola de Música del Canalero fa les sessions bueno, les classes de música i les classes de ball i les classes de cant improvisat. Ara també, des del nou pla de local de joventut, la regidora que ara porta joventut també farà que un dels espais de la primera planta que s'havia fet també per al local de joventut se fes també, sigui també un espai per a la reunió per a joves. De manera que també en este cas serà espai físic per als joves de Roquetes que s'han constituït com a associació. És a dir, tindrem part de joves, tenim part de formació contínua per a joves, tenim part de formació per a altra gent en inserció laboral, tenim també tota una secció de cultura i també ja podem començar a avançar que tota la planta de dalt estem ja ficant fil a l'agulla des de fa un any cap aquí per a fer l'arxiu i fer el depòsit i museu de l'obra de l'artista Ignasi Blanc. Ho hem parlat amb ell, ja hem anat a veure l'espai, i ja està, en este cas, l'artista més reconegut de Roquetes a nivell local, comarcal i internacional, que han fet això, farem això, que Roquetes, la tercera planta de l'Ajuntament, que la tenim habilitada ja com a espai d'exposició, pugui ser l'exposició permanent de l'obra de l'Ignasi Blanc i que pugui estar oberta al públic perquè la gent pugui veure, doncs, bueno, una mica l'evolució de la seva obra. I al mateix temps també pugui ser un lloc on les obres puguin anar canviant i per tant sigui, doncs, bueno, no sigui una cosa estàtica sinó que sigui dinàmica.
Parlant d'aquestes figures artístiques que tenim al municipi de Roquetes, suposo que naturalment també hem de parlar vostè com a net de Pepe García, sí. lo canalero, sí. una de les figures importants, no, del municipi.
Sí. Bueno, dir en este cas que hem parlat amb un escultor del País Valencià, que té unes escultures fantàstiques, reals, realistes. O sigui, no estem parlant de coses abstractes, sinó reals, figuratives, ¿vale? Que treballa en bronze per a que faci una reproducció del canalero i es pugui ficar a un lloc emblemàtic de la ciutat, atenent que, bueno, tenim l'escola de música del canalero, tenim lo tradicionari aquí perquè és el canalero i tenim també, bueno, pues que el referent de la Jota de l'Ebre, un dels referents, no l'únic, un dels referents és el canalero de Roquetes. Pues, per tant, sí que té un carrer, però en aquest cas si pogués haver un monument dedicat a ell, pues, també seria un reconeixement. I per tant això ho estem treballant de cara als 20 anys de la seva mort, que serà l'any que ve.
Algun lloc en especial?
Home, canalero de canal, lo lògic seria que estigués per la vora del canal, a la plaça, a la part nova, o ja es veuria.
Projectes importants del municipi de Roquetes que estem repassant amb Siscoller, que és el regidor de l'àrea de cultura, festes, educació i comunicació de l'Ajuntament. Parlem ara d'educació. Està clar que la educació és important, doncs a fer arribar tot aquest coneixement, tota aquesta història als més joves també és important, i també durant aquests anys que vostè està en regidor a l'Ajuntament, el tema d'educació, ensenyament ha anat evolucionant, no? En aquests últims 4 anys també?
Sí, bueno, aviam, digue en este cas, vam ser com a equip de govern els que vam fer vam estar en tot el que és l'ampliació i remodelació de l'escola Marcelí Domingo. Per tant, vam deixar l'escola, bueno, evidentment això es va pagar per diners del Departament d'Educació, l'Ajuntament no va pagar. El que passa és que l'Ajuntament ha pagat el manteniment, jo no sé si és pitjor, però bueno, manteniment vol dir llum, gas, desperfectes, aigua, tot el que pugui sortir, però bueno, s'ha de fer, es fa, cap problema, perquè la gent no es pensa que diu, quan els mestres són d'educació, això és d'educació, no, tot el manteniment d'allò és l'Ajuntament. I ho fem de gust i és el que s'ha de fer. No com altres ajuntaments que molts se n'escaquegen. No? L'Ajuntament de Roquetes en això hem sigut sempre molt compromesos. Per tant, la implicació total, en aquest cas, en tot el que és el tema de la millora dels centres, perquè tindre un centre ben equipat, tindre un centre remodelat, també afavoreix el clima educatiu i afavoreix la qualitat educativa. Això s'ha de tindre molt clar. I per tant, les dues escoles de primària, en aquest cas, una més menuda, l'altra més gran, però sí que podem dir que l'Ajuntament ja ha ficat tots els esforços pertinents per a que els alumnes que van a aquestes dues escoles estiguin en les màximes condicions possibles. Per tant, els diners que invertim per a la millora, ben invertits. Després, tenim un efecte col·lateral, que és l'institut. No? L'institut, fantàstic que estigui a Roquetes, però clar, això a vegades comporta pues, també que hagués d'oferir algun servei que a vegades no tocaria, però ja que el tens al municipi, el dones, no? I el donem. Quin és el servei més gran que ha donat l'Ajuntament de Roquetes, en este cas a l'Institut de Roquetes, a l'Institut, de l'Ajuntament a l'Institut, i per tant al Departament d'Educació? És dir, tota una sèrie d'espais per a poder ficar els cicles formatius. En això sí que puc dir que som l'únic territori de les Terres de l'Ebre que des del 2003, no, perdó, des del 2004 o 5, 4 o 5, perquè els anys passen volant, fa aproximadament 20 anys que la condició per implementar un cicle formatiu a Roquetes era que hi hagués espais. L'institut en aquell moment no els tenia, i des de l'Ajuntament vam decidir d'una manera o altra, en aquell moment estava governant el Partit Socialista, però nosaltres com a equip, com a grup de l'oposició haguéssim pogut dir que allò no hi estàvem d'acord i que per tant doncs potser la proposta no hagués anat endavant, però és igual, de ficar un cicle formatiu de perruqueria. I per tant l'Ajuntament de Roquetes, en aquell moment governat pel Partit Socialista, va apostar, això també s'ha de dir, va apostar per a que el cicle formatiu estés ubicat a uns espais davant de l'institut. Claro, allò era una mesura provisional. Se van adequar aquells espais, però és que resulta que quan entrem nosaltres a governar ens diuen no, és que això s'amplia. Passem d'un cicle formatiu de peruqueria de grau mitjà a un cicle d'estètica també de grau mitjà. I van dir, home, no tenim espais, però tranquil que vos ho buscarem. I en aquest cas els vam ubicar a la Ibèrica. A la Ibèrica, tenint en compte que els alumnes de l'institut tampoc hi cabien, per tant, els vam cedir tot l'edifici de la Ibèrica per a que poguessin fer els batxillerats i el primer cicle formatiu d'estètica. Però és que després encara la cosa va complicar més. Vam ficar un FP2, o un cicle formatiu de segon grau de peruqueria, i després un cicle formatiu de segon grau d'estètica. Vam tindre la sort que vam fer l'escola, l'Institut Escola de Jesús, i una part, una línia, es va esponjar i se'n va anar a Jesús. I vam poder alliberar els espais del batxillerat de la Ibèrica i vam poder ficar tot el cicle formatiu de l'estètica allí dins. Claro, però és que a més la cosa encara s'ha complicat més. Resulta que a nivell territorial hi ha el que es diu les aules de... els AIS, que es diuen, que és per alumnat que surten de l'aula hospitalària però que no poden estar dins del mateix centre educatiu, i se n'havia creat una a nivell de Terres de l'Ebre i vam apostar a Roquetes perquè l'ubiquessin a Roquetes. Per tant, a més, i depenent de l'institut. Per tant, uns altres espais, en aquest cas tres aules més, per a aquests alumnes. Per tant, tenim que tot el que són cicles formatius més tot el que és l'AIS, en aquest cas, estan en dependències municipals. La idea era que en tres anys, a partir del 2005-2006, pogués haver ja l'edifici nou per a fer, ubicar els cicles formatius. Estem al 2023, ens va vindre la crisi, per tant, el Departament d'Educació no va poder fer més obra i ens hem estat esperant estar ara. L'Ajuntament de Roquetes va comprar els espais per a poder ubicar els cicles formatius, que va costar en aquell moment vora 60.000 euros, que són els que queden cantoners al Pare Romanyan en l'Avinguda Val de Safan. Però avui mateix parlant amb l'arquitecte del Departament de Director dels Serveis Territorials, ja ens ha confirmat que ja estan treballant ja en la redacció del projecte, que ja van vindre des de Barcelona, en aquest cas des de Patrimoni, des de Generalitat i des d'Urbanisme i des de el Gabinet d'Arquitectura de Tècnics del Departament d'Educació ja per a anar ja pamant i fent ja el projecte. Que per aquí van les coses. I una de les coses que sempre hem anat mirant és com i de quina manera podíem fer una llar d'infants municipal. També durant tots aquests anys vam anar insistint, però no hi havia pressupost, o sigui, no hi havia ajudes per a poder-ho fer. A partir del setembre del 2024 està prevista una línia d'ajuts per a la creació de noves escoles, noves llars d'infants. I per tant, a Roquetes ja estem ara ja mirant, ja tenim l'espai, i començarem a la redacció del projecte d'esta escola, d'esta llar d'infants que pública que ficarem a Roquetes.
Això també se n'encarregarà del manteniment l'Ajuntament.
I tant. I tant. Però hi haurà una subvenció, una molt bona dotació de subvenció del Departament d'Educació per a la construcció de l'edifici.
Com podem estar escoltant, molts de projectes que s'estan portant a terme, que s'han realitzat i que ara ens estem centrant en aquesta última legislatura, aquests quatre últims anys, tema d'educació. La sort, com molt bé explicava, és que a Roquetes tenim diferents edificis municipals on se li pot traure profit. Un cop estigui fet el projecte d'aquestes noves instal·lacions, ens quedarà alliberat la Ibèrica.
Quedarà alliberat la Ibèrica. S'ha de fer una bona remodelació interior perquè l'edifici està molt matxacat, també s'ha de dir. Ara, per exemple, he fet una intervenció perquè tota la part de baix, la que queda entre el soterrani, podríem dir-ne la primera planta, havia entrat les termites i per tant havia fet un desastre, per tant això ja està arreglat i ja es va arreglar, s'ha fet el tractament, s'ha substituït les vigues que s'havien de perquè eren de fusta, s'ha substituït i està arreglat, i també s'està arreglant la part interior de la primera planta, la part de control darrere, que també hi havia goteres i també estava malament i també s'ha arreglat. Per tant, però clar, són espais que té el Departament d'Ensenyament, però que el manteniment i l'obra l'està pagant l'Ajuntament de Roquetes, cosa que si estigués en el seu espai ho pagaria el Departament. Vull dir que estem assumint coses que no ens tocarien, però considerem que per bé de la qualitat educativa i per tindre, en aquest cas, una bona oferta de cicles formatius, que això està portant a molts de joves, perquè els cicles formatius de Roquetes potser n'hi ha un o dos.
La resta, veig gent de Beseit, de Castelló, d'un lloc a l'altre. Però això dona, això fa sentit de municipi i dona idea, doncs, del que és un poble, del que viu i que, en aquest cas, doncs, bueno, intenta atraure, doncs, bueno, altra gent d'estudiants de fora, perquè això és un, considerem que és un plus de qualitat a nivell municipal. I, per tant, en això has d'apostar-hi. Vull dir, pots tancar-te en banda i dir, no, no vull. I, per tant, no fas despesa, que seria totalment raonable, però si tu vols tindre un municipi obert, que la gent vingui a gust i que al mateix temps pugues donar una oferta educativa, no només per als teus alumnes del municipi, sinó per a altres que puguen vindre, doncs benvingut i endavant. Per això ho fem.
I tots aquests projectes i actuacions és important que es donen a conèixer a la població, als ciutadans del municipi, i per això la comunicació és important. Ens comentava fa una estona que vostè estava als inicis de la revista Roquetes, també va estar involucrat en l'inici de la ràdio municipal d'Antena Caro, sí. I també ara és responsable de l'àrea de comunicació.
També, també. Pues sí, bueno, a vegades pues, bueno, te toquen tomar coses que dius, pues, a una època no t'ho planteges i després t'hi ho trobes. Bueno, en este cas, pues, sí que ens hem trobat ja des de fa 2 anys cap aquí el tema del reglament de funcionament d'Antena Caro, que els grups de l'oposició consideraven que no estava actualitzat i que per això s'havia d'actualitzar. I ara pues, bueno, ja vam fer tota una reunió amb els diferents grups municipals per a regular-ho, arreglar-ho i que, per tant, a partir d'aquí tots anéssim a una en com ha de funcionar la emissora municipal. Pues, endavant i crits. Home, jo soc, en aquests aspectes, jo soc, intento ser el menys intervencionista possible, perquè el que has de procurar és que tothom a l'emissora municipal pugui anar-hi a gust, pugui parlar a gust i quan toque, i ja està. Passa que també el que no hem de fer de l'emissora municipal és que contínuament els polítics de torn de l'Ajuntament estem aquí pegant la tonya i diuen, jo vull que em facis una entrevista i vull estar cada setmana parlant. Home, no ho sé, això ja va, en este cas, segons el sentit comú i el criteri de cadascú, però considero que, bueno, si tens alguna cosa a dir, vale, però per anar cada setmana a parlar i explicar, no sé què has d'haver d'explicar, pot ser el primer dia seria interessant de cara cap a un públic, però jo m'imagino venint aquí i si cada dia estàs pegant la pallissa a la gent, me dirien, bueno, este xiquet o este personatge aquí, vols dir que cada setmana fa falta que mos pegui el rol? Allò? No ho sé, jo no sóc partidari d'això. Per tant, aquí allí el que ha fet ha sigut una mica regular i reglar tot això perquè tampoc no en féssim un abús els polítics, perquè veiem l'emissora de tindre la seva autonomia i, per tant, sí que en este cas representa el municipi de Roquetes i els polítics, sigui de govern o sigui de l'oposició, han d'anar-hi de tant en tant, però no assiduament. Pues bueno, una mica s'ha procurat fer això.
Tenim la ràdio com a mitjà de comunicació, també teníem la revista, després del recull de Roquetes Comunicació, sí. Tota la informació que es gestionava des de Roquetes Comunicació plasmada en paper per a, doncs, evitar aquesta fractura digital, sobretot en la gent més gran del municipi. Mm-hmm. Tot això és important també, no?, per al municipi, per a donar a conèixer totes aquestes activitats.
Tan pront vaig entrar jo com a regidor de Joventut i Educació, una de les coses que vaig estar parlant a la Secretaria General de Joventut en el seu moment i de Governació era que volíem tindre un telecentre Roquetes. Per què? Perquè començaven el tema ja dels correus electrònics, estem parlant, si ara m'escoltes jo joves, pensava, este tio de què parla? Aviam, estem parlant del 2007-2008, que en este cas el tema de correus electrònics començava llavors ja a familiaritzar-se la gent, sobretot els més joves, però clar, internet no totes les cases ne tenien, ens vam trobar en el període de crisi a partir del 2008, en la qual molta gent no tenia connexió a internet a casa, no tenia ordenadors a casa, i per tant van començar, gràcies al telecentre que teníem, a fer formacions digitals, d'alfabetització digital, i vam fer-ne uns quants perquè la gent sapigués fer un Gmail, un correu electrònic, perquè molts dels currículums que demanaven correu electrònic la gent no sabia ni com fer-los ni com funcionava, doncs vam ensenyar a fer un seu correu electrònic, com funcionava un correu electrònic, com funcionava un Word, en aquest cas, en tot el paquet d'ofimàtica perquè la gent pogués fer els seus currículums, pogués inserir les fotos, etc etc. I per tant vam fer, durant 7 o 8 anys, gràcies al telecentre, molts cursos d'alfabetització digital per a la gent que no tenia o no tenia les eines o no sabia com fer-ho. De veritat vam considerar que de la mateixa manera que la gent ha de saber llegir i escriure, la gent ha de tindre també cultura digital. I en això ens hi vam implicar. També dic que ara avui en dia potser ja no cal tant, no? Però és una de les coses que has de tindre sempre molt present. Que no t'has de deixar una part de la població despenjada, sobretot en el tema digital. Perquè avui en dia, quan algú va a l'administració pública o vas al banc, ja tot ho demanen de manera digital, cosa que també és una animalada. Factura, tot per digital. Vas al banc, contrasenya, correu electrònic, no sé què. Clar, si això no ho tens, arriba un punt en què estàs incomunicat del món. Per tant, això és una de les coses que ja ens ho van proposar en el seu moment i que es van fer molts de cursos. I gràcies al telecentre. Per tant, el telecentre continua obert i, en aquest cas, continuem fent-se cursos. Però són cursos, en aquest cas, molt més específics de com saber què fer uns excels, de com treballar formularis, etc etc. Perquè avui en dia ja els paquets d'ofimàtica, doncs molta gent ja els domina. Vale? Però, clar, quin problema ens trobem avui en dia? Avui en dia ens trobem que altres cursos que hem hagut de fer recentment són el tema de xarxes. És a dir, en aquell moment no hi havia xarxes. Ara sí, tenim els Instagrams, en la qual molta publicitat funciona per Instagram. Doncs bueno, el que han fet des de l'àrea de dinamització econòmica i lligat també a l'àrea de comunicació és fer cursos també de com i d'en quina manera pots vendre el teu producte del teu comerç via Instagram. I com fer, doncs, en aquest cas, doncs, bueno, un perfil d'Instagram de la teva botiga, com pots fer millor les fotos, com pots, és a dir, com inserir-les, com pujar-ho, com fer-ho, com publicitar-ho, que és un hashtag, que no sé què. Segon. Clar, per tant, el que és la comunicació, han passat molt del que era la tele, allò dels canals de televisió aquells que hi havia aquí al territori, que feia Ramon i Robert Guinart, no?, el seu temps, això en el seu temps, doncs, bueno, estava bé, però és que avui en dia fixeu-vos que teníem a nivell d'ajuntament, en el seu moment van començar en la revista, als anys de començament de l'any 82-83, es va començar en la revista, el 87-88-89 en Santena Caro, o sigui, ja, poc a poc, no, el tema de la comunicació, passem de escrit a àudio, després la tele local, aquella de Roberto i Ramon Guinart en la televisió aquella de Roquetes. Paco Bolunya també va fer alguna cosa. I després ja, quan arriba el món d'internet i arriba el món de la xarxa, això comença ja en plan exponencial a disparar-se. I es dispara de tal manera que a vegades ja no echa temps, no?, d'anar assimilant les coses, perquè això corre que és una barbaritat. I ens trobem que no només has de tindre, doncs, bueno, un mitjà escrit, un mitjà de ràdio, sinó que a més has de tindre un control de xarxes, has de tindre Instagram, has de tindre Twitter, has de tindre WhatsApp, has de tindre un munt d'eines, no?, d'eines ofimàtiques, que en aquest cas ho has de tindre al dia. I ara, clar, ara que ens trobem que des de fa molt poc temps cap aquí, per dir-ho des de fa un mes, no?, s'ha ficat molt de moda el ChatGPT. Què ens passarà això amb el ChatGPT? Que potser que els vatos, els d'Antena Caro, a l'hora de redactar una notícia no l'haguéssiu de redactar. Entre el ChatGPT, busca'm informació sobre tal cosa i tal altra. I el ChatGPT, en 2 minuts, te fa tota una redacció, que de la qual tu només has de mirar de que no hi hagi alguna animalada, i publicar-ho. I alerta en el que ens trobarem en això.
I ja n'hi ha el que et parlen i tot.
Sí. Vull dir que, per tant, el tema de la intel·ligència artificial i el tema de comunicació, preparem-nos que en 5 anys vista, el que avui en dia coneixem com a comunicació respecte al que serà d'aquí 5 anys en l'introducció de la intel·ligència artificial, tindrem uns canvis que no ens podem ni imaginar. O sigui que això de la comunicació és un ser vivent, actiu i transformable.
I la societat que va evolucionant i va, doncs, canviant al llarg d'aquests anys, avui hem volgut fer aquest repàs en les àrees que el regidor de Cultura, Festes, Educació i Comunicació, Cisco Lle, ha estat responsable durant aquests 4 últims anys, tot i que fa 20 anys que és regidor i 16 anys que està a l'equip de govern. Si durant aquests anys, suposo que s'han fet molts de projectes, moltes actuacions, hi hauria alguna en especial que se li ha quedat al calaix de projecte que no hagi pogut portar a terme?
Sí, un.
Quin?
I molt clar. O sigui, nosaltres com ens vam presentar a govern, o sigui, nosaltres ja anàvem enviant llistes des del 91. Del 91, eh? En Catalunya Lliure. I l'objecte, proposta i desig que teníem era poder entrar als ajuntaments per proclamar la independència. El dia 1 d'octubre del 2017 semblava que això estava a les nostres mans. I per A, per B o per C, no es va acabar de culminar. Això és la pedra a la sabata que porto i que, per tant, no me perdonaré mai.
I de tots els projectes, n'hi hauria algun en especial que té aquell record o...
Tots.
No cap en especial?
No, tot allò que has fet ho has fet a gust, ho has fet perquè també ha hagut, en aquest cas, equip de govern i entitats o el que sigui que t'ha acompanyat a l'hora de fer-ho, i per tant considerem que tots els projectes que s'han portat a terme han sigut bons, positius. O sigui, és a dir, tot allò que ha sigut positiu per al poble, per a la ciutat de Roquetes, considerem que està ben fet. Per tant, tot el que s'ha fet està ben fet. Home, hi ha coses que evidentment tot és millorable, però dins dels estàndards, en este cas, d'activitats que has fet i tal, vull dir, sí, estic content de tots. Ja et dic, això és com tot, dos fills se surten com te surten, tu intentes fer-ho el millor possible, però bueno, al final el que pretens és que el fill se faci gran i que un dia o altre sigui home de futur, no? Pues això és el mateix, que estos projectes puguen ser projectes ja fets i que tinguem pues, bueno, una durabilitat en el temps i que es puguen modificar, canviar, etc.
Hem estat fent balanç d'aquestes àrees en aquesta legislatura, aquests 4 últims anys. S'està acabant, el mes de maig ens trobem ja noves eleccions municipals, com dia, 20 anys de regidor. Ganes de continuar?
Bueno, si continuo, serà una legislatura més.
Encara no ho he decidit?
Ja es veurà.
Però ja es veurà. Amb ganes?
Home, són 20 anys, eh? Són 20 anys, soc dels pocs regidors que ha estat tants anys a l'Ajuntament.
És dels més veterans?
Sí. Sí, però bueno, ja es veurà. Ja es veurà. Encara s'han de fer llistes i opció, no ho sé, veurem.
De moment, el que sí han fet és balanç, com diem, d'aquestes regidories de Cultura, Festes, Educació i Comunicació, amb Ciscoller, que és el regidor responsable de les mateixes. Moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquests projectes i molta sort en aquests nous projectes. Bon dia.
Pues moltes gràcies a Antena Caro, a tot el seu equip i, bueno, ja mos anem parlant, ja mos anem veient.
A micro obert. Per trobar el pols a l'actualitat de la ciutat i territori. Per descobrir projectes de futur de la societat, inquietuds de les entitats, associacions i estaments de les nostres terres. Antena Cara obre els seus micròfons per conèixer a fons l'actualitat social i municipal. Per escoltar la veu de la ciutat, a micro obert.